Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I avui dimarts, a aquesta hora, en companyia de l'Helena Minuesa. Benvinguda, Helena.
Moltes gràcies, Carme. Un plaer ser
aquí
de nou.
Com estàs?
Doncs una miqueta refredada avui, suposo que una com tots, no?
Avui perquè és el dia del refredat.
És el dia del refredat, sí. Bueno. Semblava que arribava la primavera, però això que no es decideix del tot i encara estem a l'hivern.
Són els canvis de temperatura, no?
Totalment.
Que ens estan
traicionant.
Exactament. Molt bé, doncs avui una proposta que ens explicaràs directament tu, perquè saps fil per randa. De què es tracta, i és una proposta per fer en família.
Sí, efectivament, Carme, són els dissabtes familiars als museus, que de fet és un programa que ja s'està fent al Museu de Sant Cugat des d'ara farà 6 edicions, per tant, fa 6 anys que el fem, i enguany li hem volgut donar una envergadura una miqueta més gran, l'hem volgut promocionar més per tal de que siguin més i més les famílies que s'animin a participar-hi. I doncs bé, hem pensat, anem a portar-lo a la ràdio i en parlem amb la Carme també per compartir-ho amb Cugat.cat.
I per donar-ho a conèixer, perquè arribi a les famílies, perquè sàpiguen més de l'oferta que hi ha a la ciutat. 6 edicions, que si haguessis de fer un balanç, com diries que ha anat?
Doncs mira, Carme, tenim unes xifres que ens parlen d'un total de 713 participants en 6 anys, tenint en compte que estem parlant de dissabtes familiars que es fan una vegada al mes durant 6 anys.
Sense comptar els mesos de vacances.
No, també, sempre.
Ah, també?
Sí, els dissabtes familiars són 12 dissabtes familiars que s'ofereixen durant tot l'any el segon dissabte de mes. Per tant, totes les famílies de Sant Cugat tenen aquesta oferta, una oferta gratuïta, que consisteix en un taller vinculat amb la història i el patrimoni, òbviament, perquè si estem al museu, doncs treballem uns continguts, però ho fem d'una manera lúdica i amena. És a dir, la voluntat o l'objectiu, per dir-ho d'alguna manera, és acostar la història i el nostre patrimoni local, però fent-ho de manera divertida, perquè és un dissabte, estem en família, no estem en àmbit formal, sinó que és un àmbit de lleure, i per tant, propostes tot l'any, i tot l'any gratuïtes també.
Ah, molt bé.
Sí.
Molt bé, o sigui que els que planifiqueu les vacances de manera que el mes d'agost continueu a la ciutat, doncs no teniu opcions per avorrir-vos, ja sabeu que teniu una oferta més.
El museu no tanca, de fet a l'estiu també tenim el programa d'estiu als museus, o sigui que una mica també pensem en la gent que no se'n va de vacances, que es queda a la ciutat, i també hem de tenir doncs una oferta planificada per aquestes famílies, no?
Està molt bé. Explica'm, doncs, com sorgeix la idea de crear aquesta proposta fa 6 anys.
Doncs sí, Carme, la idea, a veure, nosaltres desenvolupem un seguit de programes estables, que són el Nadal als museus, estiu als museus, les visites teatralitzades que fem al claustre del monestir, projectes com el Patrimoni Viu, el Teixim la Ciutat, etc etc. Però detectàvem una mancança, que era el temps de lleure que quedava doncs, durant l'any, que no es feien projectes concrets, com estiu o Nadal, però que sí que hi havia doncs, un marge perquè les famílies poguessin venir. I el que volíem era consolidar l'oferta de temps de lleure. Per tant, vam pensar doncs, això, fer una proposta intergeneracional, és a dir, el que volem és que vingui tant l'avi, l'àvia, el tiet, la tieta, el nen, la nena, o sigui, una proposta per tothom per aprendre tots junts. I d'aquí doncs, sorgeix el concepte de dissabte familiar, que no és ni molt menys original nostre, sinó que molts museus el fan, un format similar, però potser el que també cal destacar és que la nostra oferta és totalment gratuïta, és a dir, entrar al museu és gratuït, però també realitzar aquestes activitats són gratuïtes, i per tant no posem límits a ningú que per la seva condició doncs, econòmica no pugui gaudir-ne, no?
Uh-huh. I què és el que es busca? Què pretendeu aconseguir amb aquesta proposta?
Sí, els objectius principals és conèixer, aprendre junts, a passar un dissabte diferent amb la teva família, doncs en un entorn com és el claustre del monestir, no?, o el celler modernista, entorns privilegiats per la nostra ciutat, però descobrir-los conjuntament amb els nostres pares, amb els nostres amics, amb els nostres familiars. I també pensem que les propostes que fem les dissenyem des del propi servei educatiu dels museus, que són, són persones especialitzades doncs, en la història de l'art, filosofia, humanitats, llavors tenen aquesta també aquesta vessant de contingut. Al final, en definitiva, Carme, és passar-nos-ho bé doncs, aprenent coses noves, però no en funció de Chiqui Park o de ludoteca, amb tots els meus respectes cap a les ludoteques, que fan una funció doncs, molt bona, no? Però en aquest cas, com a museu, tenim la missió d'explicar qui som, no? Qui som a Sant Cugat, què és el que ens caracteritza i quines són les nostres històries.
És a dir, que s'hi ha d'anar amb ganes de fer coses, de ser actius, de participar.
Totalment, sí.
I amb ganes d'aprendre, no? D'absorbir aquella informació que a través de l'activitat doncs, et puguis endur.
Totalment, Carme, perquè de fet nosaltres des del servei educatiu del museu treballem molt des d'una vessant constructivista, que vol dir que l'educador o l'educadora no dona tots els continguts ja per entesos, així doncs et foto el rotllo i me'n vaig cap a casa, no? Sinó que a partir de preguntes anem treballant el missatge. Llavors són els nens, les nenes que participen amb les seves famílies que van doncs investigant i van creant l'aprenentatge de forma conjunta.
Clar, doncs està molt bé, perquè així potencieu la curiositat, les ganes de descobrir, no?
L'esperit crític, també, tan important en la nostra època, no? Que no t'ho donin tot mastegat i tot percebut, com un Wikipedia, sinó que tu hagis de descobrir i hagis d'anar una miqueta més enllà.
Exacte. No és un comandament. No has d'apretar un botó i ja et surt tot dat i beneït.
Exacte.
Explica'ns, Helena, quins són els punts forts del programa.
Bé, com a punts forts jo crec que destacaria que són propostes enfocades per treballar conjuntament, és a dir, tu no, com a mare o com a pare no deixes el teu nen o la teva nena, el teu infant i te'n vas a fer un cafè, sinó que estàs allà amb ell aprenent conjuntament, que crec que són espais que cal recuperar. Parlo ja des d'una perspectiva de mare, no? Jo penso que és molt important que fora de l'escola també es faci una missió educadora, òbviament, treballant continguts plegats, descobrint el món plegats, incentivant el que dèiem, la curiositat de l'infant per saber una miqueta més. Treballem molt amb materials reciclats, amb materials que podrien aparentar doncs, de desús, però que els hi donem una nova vida. Per exemple, construïm doncs, campanars. Ara recordo un fet concret, no? Construïm campanars en miniatura per Nadal i ho fem amb materials reciclats, amb cartrons reciclats que trobem doncs, al container del cartró. Llavors, són activitats de molt baix cost, amb la filosofia aquesta del menys és més. Treballem amb materials reciclats, ens dirigim a tots els públics, són òbviament activitats totalment accessibles, no per tenir unes necessitats especials equis, no podràs venir al museu, és a dir, són activitats totalment obertes a la ciutadania. I com a punts forts, més o menys, crec que serien aquests que hem anat detallant, Carme.
Mm-hmm. Crec que també al llarg de la conversa hem explicat qui hi pot participar. Hem parlat de famílies, però en el més ampli concepte d'aquesta paraula, no? Fer referència als avis, pares,
sí,
germans...
Sí, només faltaria. Per nosaltres el concepte família és un concepte molt obert i tenim famílies doncs, des de monoparentals, monomarentals, famílies que venen amb avis, amb cosins, amb tiets... O sigui, per nosaltres el concepte família és més com adreçar-nos doncs, a la comunitat, no? Una comunitat educativa que educa més enllà de l'escola, entenent això, que els valors, sobretot això, el treball amb valors, perquè les nostres activitats tenen molt de contingut, Carme, o sigui, tenim, per exemple, les olors de la vinya, en el qual parlem del Sant Cugat de principis del segle XX, de com es vivia en aquest Sant Cugat, però sobretot parlem de valors de respecte cap als nostres avis i àvies, respecte envers la les persones que tenen menys que nosaltres, no? Com han hagut de sobreviure, com han hagut de fer-se a si mateixos. En definitiva, són activitats que amb una excusa aparent, que és la història, treballem valors i educació en la ciutadania i en el respecte cap als altres.
Veig que en les diferents propostes que es fan per cada mes sí que indiqueu una edat a partir de la qual suposo que és recomanable, no? Perquè estem parlant els nens petits.
Sí. Nosaltres parlem sempre d'un marge de 3 a 12 anys, aproximadament, però com hem ja anat repetint, Carme, són activitats familiars, amb la qual cosa vol dir que tu hauràs d'acompanyar aquest infant en el coneixement, que ens adrecem més exclusivament a ells, però que les seves famílies també formen part de l'activitat, no? Llavors, normalment treballem això a partir de 3 anys, tot i que encara són bastant petits, els de 3 anys doncs els oferim en format més conte o en format més narració oral, i els, a partir de 5 anys doncs sí que es pot anar fent un treball més de taller didàctic, d'expressió plàstica, no?
Sí, que poden tocar, ells poden manipular.
Sí, normalment tots els tallers que fem estan pensats en la manipulació directa, més que no pas en l'abstracció de t'explico una història i queda allà, sinó que els fem tocar materials, els fem treballar, els fem crear petits objectes que després es puguin endur a casa i tinguin aquest feedback, no? Del museu, que puguin tenir un record del dia que van passar amb nosaltres.
Que bé. Bé, doncs que ho sabeu, que quan aconseguiu el programa on ja ha descrit tota l'oferta que trobareu al llarg d'aquest any, doncs veureu que hi ha activitats que estan especificades a partir de 3 anys o bé a partir de 5 anys en funció de la proposta que es fa. Ara som a punt de començar el mes de març. Estem a cavalles del febrer, per tant, tant el dissabte de gener com el dissabte de febrer ja heu fet les dues primeres jornades, les dues primeres activitats. Escriptorium per a tothom, que és taller d'escriptura medieval. Sí. Ara t'explicaré una cosa. Resulta que l'altre dia, parlant amb alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, compartim un espai els dilluns,
sí,
en què ells comparteixen amb nosaltres records d'infància.
Mm-hmm.
No? És una de les coses que expliquem. Hi va haver un alumne que, com a record d'infància, ens va explicar precisament un taller on va participar a aprendre a escriure, com feien els monjos i tal, i en la conversa va sortir una tal Helena Minuesa.
Ostres, tu! Ara ja, si eren records d'infància, ja m'estic sentint fins i tot una mica vella, eh?
No, això vol dir que fa temps que hi ets.
13 anys fa que fem aquests tallers i 11 que treballo jo al museu,
i
més o menys.
T'estic parlant d'una estudiant que ara està fent batxillerat.
Doncs sí, Carme, ja ha passat, ha llovido un poco, que diuen, no?
Sí, però em va fer molta gràcia. Dic, mira, precisament és col·laboradora nostra.
Doncs sí, i t'agraeixo que m'ho diguis. Em fa especial il·lusió perquè, de fet, el taller Escriptorium per a tothom és el clàssic, el clàssic que, de fet, va iniciar el servei educatiu del museu.
Dels més coneguts, no?
Quan, doncs, al principi, quan es va crear el museu, doncs el director Lluís Campins és una de les propostes que va portar a l'Escriptorium i, de fet, l'estem fent des de fa 13 anys i encara ens funciona. El fem amb escoles, en fem amb famílies. És una cosa tan senzilla com aprendre a escriure el teu nom amb lletra gòtica, com feien els monjos benedictins del monestir. I aquelles coses que et planteges, de que les coses més senzilles a vegades són les que donen millors resultats, Carme, perquè a vegades ens trenquem el cap amb
no
tauletes, que també està molt bé, amb aplicacions mòbils i fer mil coses interactives. I un simple taller d'escriure el teu nom amb lletra gòtica, amb un càlam i amb una túnica, amb un hàbit de monjo, vestit de monjo, ja és una experiència fantàstica per a aquell que no l'hagi fet mai, no? O sigui, jo soc molt d'aquesta filosofia de treballar potser amb menys recursos, però amb més imaginació.
Mm-hmm, està molt bé. Doncs aquest és una de les propostes que feu, la primera, que es va fer al gener. El febrer ja s'ha fet, perquè va ser l'11 de febrer. El petit oblat Conrat.
Exacte.
Que és un taller de titelles.
Sí. Va. Nosaltres tenim una mascota que es diu Oblat Conrat. És la mascota, un oblat és un aprenent de monjo, no? un nen que entra al monestir doncs, per formar-se i passar tota la vida formant-se com a monjo.
El monaguillo.
Tot, exacte. Per entendre'ns amb un llenguatge més planer. Doncs l'oblat, nosaltres l'hem convertit en la nostra mascota, en el nostre element identitari per als nens i nenes del monestir, i en aquest cas fem un taller de titelles de dit en el que construeixen després de fer la visita al seu titella. També això no sé si ho he explicat abans, però tots els tallers van acompanyats d'una explicació prèvia de continguts, o sigui, no entrem en el taller i anem a fer un titella de dit sense més.
Es dona un sentit al que es farà.
Sempre treballem a partir d'un contingut. Volem treballar, doncs, per exemple, la rosassa del monestir. Primer l'explicarem i després farem el taller, perquè si no entenem que no té cap mena de sentit. Ho podries fer a casa teva, ho podries fer en qualsevol ludoteca, doncs, o en qualsevol espai, no? Hem de donar un sentit també com a museu, tenim una missió i l'hem de posar en valor.
I tant. Et sembla que ens avancem a la propera cita, que sí, serà l'11 de març, no queda tant.
No queda tant.
Per tant, anem a fer una invitació explícita a participar en aquest dissabte.
Perfecte.
Familiar, que tindrà lloc al museu i que, com a proposta, l'anomeneu l'hàbit, la casulla i la capa.
Sí. En resum, el que fem en aquest cas, Carme, és parlar de la indumentària, de com es vivia a l'edat mitjana, com es vestia, a partir d'una mica la recerca de com es vivia, no? Doncs parlem de conceptes com la jerarquització social, la piràmide feudal, els monjos, la societat feudal, i a partir d'aquests conceptes més abstractes, després fem un taller adaptat als nens, en el qual doncs, ells vesteixen uns ninos que tenim segons les seves característiques socials. És a dir, allò de l'hàbito no hace el monje,
sí.
Doncs en aquest cas sí, en aquest cas és així. Tu construeixes un personatge a partir de la seva roba característica.
Molt bé, doncs per als qui us hagi picat el coquet i esteu interessats, on es pot aconseguir el programa, Helena?
Doncs sí, el programa, Carme, l'estem enviant aquesta setmana a totes les escoles de Sant Cugat, per tant, pot ser que molts nens i nenes apareguin amb un flyer a les seves motxilles, i també el trobareu penjat a la pàgina web del museu, www.museu.santcugat.cat, allà trobareu tota l'oferta pedagògica, i si no, adreçant-vos directament a la recepció del claustre del monestir, tindreu a les vostres mans tot el programa.
Molt bé, doncs encantats de tenir-te un dimarts més per tancar més el programa. Helena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme. Fins la propera.
I ja sabeu, la cita continuarà demà a partir de les 9 del matí, una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies a tots, molt bon dia. Adéu-siau.